Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
Bon vespre, més que mai, des d'aquest medi, des del transistor, la ràdio, l'aparell que sigui i des d'on sigui aquell des d'on avui ens estiguin escoltant. Avui permeti'ns que ens fem un homenatge compartit per recordar que el 14 de novembre de 1924 es va realitzar la primera transmissió de Ràdio Espanya. Segur que l'han sentit més d'una vegada, però el recordem. Així sonava aquell primer missatge de Maria Sabater.
La estació radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Avui Ràdio Nacional d'Espanya ha sortit al carrer per celebrar-ho i compartir-ho amb els oients, els que feu possible que aquesta infraestructura tècnica i humana tingui sentit. Tots els centres territorials d'Espanya ho han fet. Ràdio 4 no ha estat menys. Programació especial en directe des de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va crear la primera llicenciatura de periodisme de tot l'Estat. Els programes de l'Entrellat amb Samantha Villar, el Metrópoli amb Xavi Collado, el Xavi Fornia conduït per Xavi Martínez s'han emès en directe des de la Autònoma, amb multitud de convidats. Pel que fa als informatius, hem seguit a les companyes de l'edició migdia des d'allà en una tertúlia en la que s'han dit coses com aquesta, amb convidats especials.
Bon dia, benvinguts a Ràdio 4, l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya que us parla en català.
Allà s'han analitzat el paper que juga la ràdio, la societat, el seu futur i el de la professió, i escoltaven precisament un dels primers jingles d'aquesta casa, de Ràdio 4. La ràdio sempre ha estat present en aquests 100 anys i l'hàbit, el consum, el plaer de tenir-la en escena, encesa, en qualsevol context, no caduca.
Entre la ràdio i la gossa, pues, existim una conversa.
Se me hace que el día sea más ameno.
A part d'entretenir-me, sento les notícies a cada hora i així estic informada.
Sí que l'escolto diferit.
Me pongo el delantal, pero no por hacer la cena, sino para poderme poner la ràdio.
Per anar-me informant de lo que passa a la ciutat, sobretot.
La ràdio, que no ha faltat mai en l'entreteniment, tampoc en els moments informatius clau. Al darrer, la cobertura de la Dana a València des del passat 29 d'octubre, aquest mitjà ha servit per estar informat puntualment, com ho farem també avui en aquest 14 de novembre especial per nosaltres. Salutacions en nom dels serveis informatius i dels que fan possible aquesta edició vespre, amb José Gil a la realització, Marc Willi a les vies de so, Roger Vergés a control central i Eric Sobrevia a la producció. Hi ha més informacions aquest dijous que desenvolupem durant els propers minuts i que us avancem en titulars amb Laura Monill. S'ha tornat a ajornar la Comissió d'Hisenda del Congrés, que ha de votar la reforma fiscal per desavinences entre els socis sobre l'impost a la banca i les energètiques.
En paral·lel, a la cambra baixa, llum verda en segona votació d'11 membres del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola, i el Partit Popular, amb majoria absoluta al Senat, ha designat els 4 consellers restants.
La candidatura de Teresa Ribera per esdevenir una de les 6 vicepresidentes executives de la nova Comissió Europea continua centrant les crítiques de Partit Popular i Vox.
Els populars continuen carregant contra l'encara ministra de Transició Ecològica del govern espanyol. Culpen a Ribera de la gestió del pas de la Dana a València. Des de Sumar, acusen els populars de contribuir a l'endarreriment de les avaluacions dels candidats a vicepresident de l'executiu comunitari.
Els preus repunten 3 dècimes a l'octubre i situen la inflació en l'1,8%.
Tot plegat per l'encariment dels carburants, l'electricitat i el gas, en el mes que ha desaparegut la rebaixa de l'IVA en aliments bàsics. Amb tot, és una xifra positiva i que continua per sota de l'objectiu del Banc Central Europeu.
La tendència segurament serà mantenir una mica aquesta inèrcia. És probable que algun mes pugui pujar, no gaire, i altres pugui baixar. Vull dir que tampoc no esperem grans ensurts.
I el Gran Teatre del Liceu també es vesteix de gala a partir de les 8 del vespre per l'entrega dels Premis Ondas.
Ràdio Televisió Espanyola suma 4 guardons i on també s'atorga un premi a la cobertura feta des dels serveis informatius sobre la Dana de València. Nacho Marimón, director d'informatius a Ràdio Nacional València.
No voldríem mai agarrar un premi en aquestes circumstàncies, però és una manera d'agrair-los com s'han deixat la pell, com han renunciat a les vacances, als seus dies lliures per a donar-lo tot.
I en esforç ja tenim data per la disputa del partit espanyol-València de Lliga, ajornat per la Dana, precisament patir de la Comunitat Valenciana. Germà García, bon vespre.
Bon vespre. Efectivament, el jutge únic de competició de la Federació Espanyola ha dictaminat que serà el dimecres dia 18 de desembre a partir de 2:15 de la nit a l'estadi de Cornellà al Prat. Mentretant, Jofre Carrera, jugador espanyolista, ha renovat el seu contracte fins al 30 de juny de 2029. En handbol, a partir de 9:15, al Palau Laurana, partit de la Lliga Sobal, novena jornada, Barça-Benidorm. I pel que fa al waterpolo, un partit també corresponent a l'Eurocup, a la quarta jornada entre el Club Natació Barcelona i el Panathinaikos, a partir de 9:15, i ja ha finalitzat un partit corresponent a la Lliga Femenina de Waterpolo. Sabadell 24, Canoe 12.
Informació de serveis. Comencem per les carreteres. Com se circula aquesta hora? Mireia Camats, hola.
Hola, bona tarda. A hores d'ara la situació és complicada en algunes vies. La C26 es dona pas alternatiu a Vià per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la B20 hi ha hagut un accident a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Això provoca retencions a la C32 de Viladecans fins a arribar a Cornellà. A la B20 en sentit nord, en sentit Barcelona, i a la mateixa C32 entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit sud, en sentit Sitges. A la B22 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'autovia 2 hi ha retencions de Santa Coloma de Cervelló a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona i de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la B23 hi ha lentitud de Molins de Rei a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. També destaquem la P7 i a lentitud i aturades a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30 força carregada a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Ripollet-Montcada a Barcelona en sentit sud i a la mateixa C58 cua de Badia a Sant Quirze del Vallès en sentit nord. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró i a la Roca del Vallès en sentit Granollers. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I mirem el cel amb la EMET, Noelia García.
Demà a Catalunya, temps més estable i sense precipitacions. En general, cels variables amb clars i núvols baixos i a Girona, cels poc ennuvolats o clars. Pel matí no es descarten boires, especialment a la depressió central de Lleida. Les temperatures màximes baixen lleugerament. 19 graus a Tarragona, 18 a Barcelona i a Girona i 17 a Lleida. Les temperatures mínimes seran similars. 13 graus a Barcelona i a Tarragona, 9 a Lleida i 6 a Girona. Demà, vent fluix de l'est i del nord-est al litoral i de direcció variable a l'interior.
Les 7 i 7 del vespre.
Edició vespre. Andreu Viñas.
El pas de la Dana per la conca mediterrània de les darreres hores ha afectat sobretot infraestructures, alguns comerços i propietats privades, però sense víctimes mortals. A Catalunya, poblacions com Alcanar i Ulldecona fan balanç i fan lectura a futur. També els transportistes afectats per als talls preventius que es van produir dimarts a la nit. Tarragona, Judit Huerta.
Assegura l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, que els tècnics són els únics capaços d'aportar solucions concretes per minimitzar les conseqüències de les intenses pluges.
La clau pensem que està en derivar el discurs polític a l'esfera tècnica. El discurs polític s'ha esgotat, nosaltres no podem oferir res més a nivell polític, però sí que ho poden fer els tècnics.
Alcanar i Ulldecona, dos dels pobles més afectats, treballen de nou contra rellotge per recuperar la normalitat. Els que avui han posat també el crit al cel són els transportistes. Les restriccions de mobilitat aplicades dimecres van fer una cua d'11 quilòmetres de camions parats gairebé tot un dia a l'autopista AP7. La Federació de Transportistes de Tarragona assegura haver arrencat el compromís de la Direcció General de Transports de revisar els protocols per evitar col·lapses com el d'ahir. Josep Lluís Aymat és el director de la Federació.
Ha de ser una cosa molt restrictiva, limitat per a casos excepcionalment greus, perquè és que, si no, passarà el que passarà, que al final abusarem d'aquest mecanisme i la gent no en farà cas.
Segons els transportistes, les restriccions de mobilitat els han suposat pèrdues de fins a un 10% de la seva facturació. Mentrestant, Renfe ja ha recuperat també avui el seu servei amb normalitat a les comarques de Tarragona.
Gràcies. El perill per pluges torrencials i riuades continua, sobretot a Andalusia, més enllà de la província de Màlaga. A aquesta hora les mirades estan sobre Cadis, on ens estan demanant desallotjaments preventius per la crescuda dels rius. Laura Monell, bon vespre.
Bon vespre. Sí, preocupa a Cadis l'augment del cabal del riu Guadiaro, pel qual s'han desallotjat diverses famílies de la localitat rural de Quimena de la Frontera. I, a més, s'han hagut de rescatar 6 persones que havien quedat atrapades a les teulades de les seves llars. Juanma Moreno, president de la Junta d'Andalusia, ha informat que les mesures de prevenció es fan extensives a més localitats.
Si se desborda, evidentemente hay un riesgo para las personas y, por tanto, también hemos dado instrucciones para que haya un desalojo, en este caso un desalojo preventivo, de aquellas viviendas que están próximas a la ribera del río.
Es manté l'alerta groga a Almeria, Granada i Màlaga i taronja a Cádiz, Sevilla i Huelva per la possibilitat de pluges intenses.
I passada la pitjor part del temporal, la ciutat de València també es prepara per recuperar la normalitat. Demà divendres també reprenent l'activitat als centres escolars. A més, avui dijous ja ha quedat restablerta la circulació d'alta velocitat a València.
El pas d'aquesta nova dana pel litoral valencià no ha causat incidències greus, tot i que recordem que fins les 12 del migdia ha estat activada l'alerta vermella per possibilitat de pluges torrencials. I mentrestant continuen les tasques de neteja als municipis més afectats pels aiguats del 29 d'octubre per intentar reprendre la normalitat tan aviat com sigui possible. I pel que fa al balanç de víctimes mortals, més d'un centenar dels 216 morts per la dana del passat 29 d'octubre a la província de València té més de 70 anys i hi ha 9 menors d'edat, segons l'anàlisi detallada facilitada pel Centre d'Integració de Dades.
En l'àmbit econòmic, són més de 1.000 les empreses que han sol·licitat adherir-se al ZERTO per força major per la dana a València. Més de 14.400 treballadors s'hi han adherit. D'altra banda, l'Institut de Crèdit Oficial, l'ICO, ha posat en marxa una línia de crèdits per valor de 5.000 milions d'euros pels afectats, tant empreses com a particulars, fins al novembre de 2025. Manuel Illueca és president de l'ICO i assegura que els préstecs tindran un aval gratuït i només s'haurà de presentar la sol·licitud.
No vamos a pedir ninguna garantía adicional más allá de las que el Estado va a aportar en este esquema de avales, en este 80% de aval que se pone encima de la mesa. Un aval gratuito.
En l'àmbit polític, demà divendres, si no es torna a posposar, hi ha prevista la compareixença del president de la Comunitat Valenciana, Carles Mazón. El president del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat avui la seva posició.
Creo que va a ser una buena comparecencia y vuelvo a reiterar, es una comparecencia que pidió él hace semanas porque quiere dar explicaciones a su pueblo, a la Comunitat Valenciana, y creo que eso le honra, porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van.
També s'ha referit a aquesta compareixença al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha participat a València a la reunió del Centre d'Emergències. El ministre ha defensat la seva actuació el primer dia de la dana, el 29 d'octubre, ha carregat durament contra el que considera un ús partidista de la tragèdia per part del Partit Popular.
Que en ningún momento hubo un vacío informativo, sino todo lo contrario, una comunicación directa entre la Confederación Hidrográfica y la Generalitat de Valencia. Y lo que duele es que mentiras, falsedades hayan sido utilizadas en Europa, en la Comisión Europea.
El govern de Pedro Sánchez no ha convençut els seus socis d'investidura amb les seves propostes de mesures fiscals i allarga fins dilluns la votació de les esmenes en matèria tributària. Un retard que deixa a l'aire la transposició de la directiva europea que fixa un tipus mínim per les multinacionals. Anem al Congrés, Rosa Carreño.
Sí, Hisenda ha preferit donar més marge a la negociació amb els seus socis, tot i que avui el PP s'ha ofert a donar suport a l'impost a les multinacionals. El PNB parla de caramel enverinat.
No sé si entenderlo en términos de responsabilidad o en términos también de jugada política, ¿no? De un regate un poquito más corto.
Aitor Esteban diu que ells estan disposats a deixar la resta de la reforma per a més endavant, però Junts diu que si no s'aproven les esmenes pactades amb el PSOE, que amb ells no hi comptin.
Nosaltres tenim tancat de fa temps un acord per Catalunya i si hi ha acord per Catalunya i es compleix amb Junts i Catalunya, nosaltres complirem.
Solament el 15% de
la... Tenim un acord tancat, un paquet tancat.
Esquerra lamenta que el PSOE hagi preferit pactar amb el PNB i Junts la rebaixa de l'impost a la banca i la supressió de l'impost a les energètiques.
No debería costar tanto, que algo tan sencillo de entender como que aquellos que más contaminan tengan impuestos especiales, ¿no? Sobre todo la que está cayendo, nunca mejor dicho.
Ni Bildu, ni BNG, ni Podem renuncien a aquesta tasa a les elèctriques que porta gairebé dos anys vigent. Hisenda avisa que si abans del 31 de desembre no s'ha fet la transposició de l'impost a les multinacionals, podria haver una sanció de Brussel·les.
Gràcies. Ens quedem al Congrés perquè també ha aprovat en segona votació i per majoria absoluta de 179 diputats part de la nova cúpula del Consell d'Administració de Radio Televisió Espanyola.
Votos a favor de los 11 candidatos, 179, no ha habido ningún voto en blanco y ningún voto nulo. Por tanto, al haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, los citados candidatos y candidatas han resultado elegidos como miembros del...
Aquest era el moment en què la presidenta del Congrés, Francina Armengol, anunciava els resultats. Ni Partit Popular ni Vox han assistit a aquesta segona votació. Els 11 membres del nou Consell que ha votat la Cambra Baixa són els que inicialment van proposar al govern i els seus socis. Destaca el nom de José Pablo López, exdirector de continguts de Ràdio i Televisió Espanyola. Entre els noms catalans hi ha Miquel Calçada, Sergi Sol, proposats per Junts i Esquerra, respectivament. En paral·lel, el Partit Popular Popular, amb majoria absoluta al Senat, ha designat els quatre consellers restants, entre ells Eladio Jareño, exdirector de Televisió Espanyola a Catalunya, durant diverses etapes. Canviant de qüestió, el Partit Popular i Vox manté al Parlament Europeu la seva pugna contra la candidata a vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, a compte de la gestió de la Dana. Andreu Santos, bon vespre.
Bon vespre. Si els populars han aconseguit ajornar la votació per a la seva designació a la setmana que ve, quan Rivera ha de comparèixer al Congrés. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha tornat a carregar contra la candidata i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, retreu l'actitud dels de Feijóo a l'Eurocambra.
Si no es una buena ministra, difícilmente puede ser una buena comisaria. Y tiene que dar muchas explicaciones que todavía no ha dado.
Estamos viviendo una situación anómala en la que se está retrasando la institucionalidad de la Unión Europea, nada más y nada menos, por una vocación auténticamente destructiva y partidista del Partido Popular.
El disseny de la futura comissió es troba barrat pels diferents fronts que hi ha oberts entre els principals partits de la coalició de Brussel·les, cosa que deixa en l'aire un acord més ampli en el repartiment del futur executiu comunitari, von der Leyen inclosa.
Europa també capçala la resta d'informacions de l'àmbit internacional. Helena Uzet, bon vespre.
Bon vespre.
L'Eurocambra ha votat aquest dijous rebaixar i ajornar un any l'entrada en vigor de la polèmica llei de restauració forestal a la qual s'oposa la dreta i l'extrema dreta.
La normativa pretén acabar amb la importació a la Unió de matèries primeres que provoquen desforestació, com el cacau. Organitzacions com ara Greenpeace i Ecologistes en Acció han demanat a la Comissió Europea que mantingui el calendari original perquè la llei s'apliqui a partir del proper 30 de desembre.
Al Brasil, un home s'ha carregat d'explosius i s'ha fet esclatar davant el Tribunal Suprem després d'intentar entrar a l'edifici per atacar els seus jutges.
L'explosió ha estat precedida d'una altra detonació d'explosius col·locats a l'interior d'un cotxe aparcat al costat d'un edifici annex a la Cambra dels Diputats. Les autoritats sospiten que l'autor dels fets podria ser el propietari del vehicle, identificat com un militant del Partit Liberal, la formació de l'expresident Jair Bolsonaro.
Israel acaba de demanar a França que es garanteixi la seguretat dels aficionats israelians que assisteixen al partit de futbol entre les dues seleccions que es disputa aquesta nit a París.
Les autoritats franceses han desplegat més de 4.000 policies per evitar escenes de violència com les de la setmana passada a Amsterdam, que van acabar amb més de 60 persones detingudes. A més d'aquest precedent, França acull les comunitats jueva i musulmana més grans d'Europa.
Un nou informe del Comitè Especial de l'ONU identifica els atacs d'Israel sobre Gaza amb actes de genocidi.
Una visió que comparteix Human Rights Watch. Nadia Hartman, investigadora de drets de refugiats i migrants a l'organització, apunta que les accions dels militars són part d'una política d'estat i que equivalen a un crim contra la humanitat.
It forms part of a state policy and amounts to a crime against humanity.
Denuncien que a Gaza s'està produint un desplaçament forçat de palestins generalitzat, injustificat i sistemàtic.
I comencen a sorgir veus molt crítiques contra l'ús polític de la xarxa social X controlada pel magnat Elon Musk. Molts usuaris la consideren una xarxa de desinformació.
Els diaris The Guardian i La Vanguardia són els últims mitjans que han abandonat l'antic Twitter, especialment davant l'entrada d'Elon Musk a la futura administració de Trump. Molts usuaris han buscat alternatives a plataformes com Blue Sky, Mastodon o Threads.
I, finalment, també la Comissió Europea ha imposat una multa de més de 797 milions d'euros a Meta per incomplir les normes antimonopoli de la Unió Europea.
Els acusen de vincular el seu servei d'anuncis classificats en línia, Marketplace, a la seva xarxa social Facebook. D'aquesta manera, tots els usuaris de la xarxa social queden regularment exposats, ho vulguin o no, al seu servei d'anuncis classificats en línia.
Us donàvem la dada a titulars. Els preus repunten 3 dècimes a l'octubre, situen la inflació en l'1,8% per l'encariment dels carburants, l'electricitat i el gas en el mes que ha desaparegut la rebaixa de l'IVA en aliments bàsics. Climent Sabater, quins productes de la cistella de la compra han pujat més?
Les patates s'han encarit un 8%, l'oli d'oliva un 4% i el pa i els ous un 2%, però l'aliment que més ha pujat de preu ha sigut la xocolata, més d'un 20%. Per això, per la recuperació parcial de l'IVA a la cistella de la compra, la inflació dels aliments ha remuntat una dècima a l'octubre, fins l'1,9. Malgrat el repunt de 3 dècimes de la inflació general fins l'1,8, aquesta es manté per sota de l'objectiu del Banc Central Europeu i és la tendència que esperen els analistes, com el secretari del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Àngel Hermosilla.
La tendència segurament serà mantenir una mica aquesta inèrcia. És probable que algun mes pugui pujar, no gaire, i altres pugui baixar. Vull dir que tampoc no esperem grans ensurts.
Pel que fa a la inflació subjacent, sense aliments frescos ni energia, augmenta lleugerament, fins al 2,5. A Catalunya, la inflació és 2 dècimes més alta que la mitjana espanyola. Arriba a l'octubre al 2%.
11 minuts i 7:45, avui estem de celebració. I I és que la ràdio fa 100 anys. Per aquest motiu, els programes i els informatius d'aquesta emissora, la primera en català, han sortit dels estudis, han aterrat a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, centre pioner a l'Estat pel que fa a la formació dels i les periodistes. Míriam Andreu.
Passen ja 6 minuts de les 10 del matí. Estem fent un programa especial des de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Molt bona tarda, amics i amigues. Són les 12 i 6 minuts. Estem en directe al Metròpoli de Ràdio 4 des de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Continuem amb aquesta edició migdia especial des de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Gràcies a totes i a tots els que us heu apropat aquí a la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Durant les emissions que s'han estès fins a la tarda, els periodistes i col·laboradors dels diferents espais han repassat la història del mitjà. Ho hem escoltat a l'entrellat amb Manuel Campo Vidal.
Sempre que hi ha hagut un mitjà nou, es feien funerals pel d'abans. I la ràdio es demostra amb una fortalesa realment extraordinària. I bueno, celebrem que portem un segle de ràdio.
Malgrat que també hem volgut parar atenció en la rellevància i la presència de la ràdio en l'ecosistema mediàtic, escoltem Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, i Sònia Urbano, directora d'informatius de Ràdio Nacional a Catalunya, a l'edició migdia.
La ràdio, en aquests moments, i encara més la ràdio pública, és un element fonamental per mantenir informació i entreteniment de qualitat que pugui fer de contrapès aquesta informació no contrastada.
El 80% dels podcasts d'Espanya són podcasts de ràdio.
De ràdio.
I això la gent moltes vegades no ho sap i està escoltant la ràdio.
Per la seva banda, Pepa Fernández, presentadora i directora de No és un dia cualquiera a Ràdio Nacional, ha parlat del futur del mitjà.
Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible.
Una companya a la ràdio que els joves tenen més present del que pensen.
Sí que l'escolto diferit, els programes penjats a Spotify o a les pròpies plataformes de les emissores.
Per informar-me, sí que escolto, per exemple, podcasts que ens fan resums de la informació d'aquell dia, etc.
Malgrat tots els reptes tecnològics i de nous formats que han anat apareixent, el que ha quedat clar és que la ràdio ha sabut com adaptar-se per continuar formant part del nostre dia a dia.
Un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment. La ràdio s'escolta des de molts llocs on no molesta. Quan l'escoltes dins un taxi, en una botiga, un bar o una oficina, la ràdio acompanya arreu.
Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines, i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies a cada hora i així estic informada.
Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
Soc taxista de Barcelona i vaig escoltant la ràdio per anar-me informant de lo que passa a la ciutat,
els
sobretot.
Els motius són diversos i hi ha gent que desitja tenir una veu constant i dibuixar un hipotètic rostre.
És una forma, doncs, d'evadir-te amb els problemes.
De sempre, no sé, la ràdio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí.
Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola i sento veus humanes. No interactues, evidentment, però...
Genera imatges, sí. Diuen alguns, però per sobre de tot, la companyia de la ràdio en persones invidents, la seva funció es multiplica de dia i de nit.
És poder veure a través de les veus tot el que passa al món. Jo començo el dia dient: Alexa, posa Ràdio 4.
Reproduciendo Ràdio 4.
I així tot el dia, la millor companyia.
Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, i jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des de que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
La ràdio protagonista, un dels programes que no ha deixat de defensar la seva presència, el seu ús quotidià, informant cada setmana sobre les novetats tecnològiques, i el programa L'Altra Ràdio, presentat i dirigit per Sintoniki, professor de la Universitat Autònoma, també de la UOC, és un dels responsables de l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya, on ja hi ha més de 9.400 registres i 1.100 ràdios diferents. Al nostre company Sintoniki li hem preguntat pel present i pel futur de la ràdio.
Hi ha algunes tendències que semblen clares, com el tancament progressiu de les emissions en ona mitjana, el pas de la freqüència modulada cap a les emissions amb DAB i DAB+, un trànsit que va començar a finals de la dècada dels 90 i que avui, en aquest 14 de novembre, Ràdio 4 té la possibilitat de començar a transmetre en DAB+, però això implica a les persones comprar nous receptors i, a més, a les emissores doncs, disposar de noves antenes i de nous transmissors. Pel que seria la intel·ligència artificial, sembla clar que coexistiran els programes fets i locutats per persones amb els que estaran fets i locutats per sistemes d'intel·ligència artificial. Ràdio 3, de Ràdio Nacional d'Espanya, al febrer del 2023, va fer una prova sobre aquesta qüestió amb el seu programa presentat per Hyperia. Hi ha també moltíssimes possibilitats, quan s'implementi la intel·ligència artificial i la veu sintètica, de crear canals de ràdio personals, tal com va passar, per exemple, a l'inici dels portals d'internet, quan l'usuari podia triar quins temes, quins continguts volia llegir prioritàriament. Això acabarà passant també amb el món de l'àudio, amb ràdio personalitzada feta a mida de cada persona.
Veus que més enllà, si arriben a ser sintètiques, la funció del redactor, redactora, locutor, humà, seguirà tenint protagonisme per donar-li autenticitat, veracitat i proximitat.
Edició Vespre. Andreu Viñas.
I casualitats o no, la ràdio també és protagonista avui en un dels premis més importants que atorga aquest medi, els Premis Ondas. El Gran Teatre del Liceu es vesteix de gala a partir de les 8 del vespre per entregar el Pegàs de Bronze que atorga la cadena SER i on Ràdio Televisió Espanyola suma 4 guardons. Allà està la nostra companya Maria Huguet. Bon vespre.
Bon vespre. Aquesta 71a edició és especial perquè entrega el Premi Especial a la ràdio, quan tot just avui es compleixen 100 anys de la inauguració de la primera emissora oficial, Ràdio Barcelona. Pujaran a recollir aquest premi representants de les principals emissores del país en homenatge a la feina informativa que han fet tots plegats per la cobertura de les greus conseqüències de la Dana. Entre ells, el director d'informatius de Ràdio Nacional d'Espanya, València, Nacho Marimón.
I és un reconeixement a tota la gent. Hem fet ràdio pública 100%, servei públic. Hem salvat també vides quan aplegaven moltes les alarmes i la gent s'informava mitjançant la ràdio, no? Va ser una altra nit dels transistors i, pues bueno, estem molt agraïts que ens reconeguen aquest premi. Gràcies.
Entre els guardonats d'enguany hi ha també el programa de Ràdio Nacional Ficció Sonora, la Revuelta de Televisió Espanyola, també l'especial pels 20 anys de l'11M i la sèrie Això no és Suècia. La gala, presentada per José Luis Sastre i Miguel Maldonado, comença a les 8 des del Gran Teatre del Liceu.
I aquest dissabte 16 de novembre a la tarda la Caja Mágica de Madrid acollirà la 22a edició del Festival Eurovisió Júnior. És el primer cop que Espanya l'acull i també la primera vegada que es farà la retransmissió en català a través de Ràdio 4 i del canal Dual de Televisió Espanyola. Però què ens espera en aquesta edició? Ens ho explica l'Andreu Santos.
Tot serà amb un començament de sobres conegut. Disset països actuaran aquest dissabte a la tarda a la 22a edició del Festival d'Eurovisió Júnior, que enguany compta amb el retorn de Xipre i San Marino. Durant la gala hi sentirem un total de 18 llengües. Una part important de les cançons combina l'anglès amb alguna de les llengües oficials del país participant, amb algunes novetats. I és que després de molts anys hi tornarem a sentir cantar en grec. També, per primera vegada, Malta interpretarà el seu tema íntegrament en maltès. O Portugal, que fa una picada d'ulleta a Espanya i inclou el castellà en la seva cançó. La cerimònia comptarà amb presentadors fortament vinculats al festival. Ruth Lorenzo, representant espanyol el 2014, i Melanie García, abanderada del júnior del 2019, faran tàndem amb l'actor català Marc Clotet. Tot plegat per conduir una gala que obrirà Itàlia, tancarà Malta i en què Chloé de la Rosa actuarà en desena posició. La amb la Caja Màgica de Madrid com a epicentre d'aquesta edició, amb un escenari de planta circular que compta amb una gran pantalla vertical de fons i diversos elements florals que l'envolten, seguint la línia gràfica i el concepte artístic d'enguany sota l'eslògan Let's Bloom, Florim.
Doncs la ràdio també estarà present en aquesta retransmissió especial d'Eurovisió Júnior, present, com us dèiem, aquest proper dissabte. Nosaltres posem el punt i final, acabant amb la frase que sempre acaba el nostre company, Sintoniqui. Molt bona ràdio. 100 anys més. Adéu-siau.